Estel Migdia, amb Joan Trias.
La crisi del Partit Popular sembla que arriba a l'inici del seu final. Ara es farà llarga. Deia el desaparegut Alfredo Pérez Rubalcaba, en España se entierra muy bien. Són les dues de la tarda i això és Estel Migdia. I avui, de fet, tot comença a sonar acomiad després de l'entrevista a La Sexta i a la nit a Teodoro García Egea, segon de Casado. Avui hem assistit a un discurs d'un to molt més baix al que ens té acostumats Pablo Casado, un discurs que sonava, de fet, acomiad. I, de fet, també poc després de la resposta d'un Sánchez que ha mantingut el to baix, Casado ha marxat de l'hemicicle a l'espera de la reunió de barons del Partit Popular d'aquest vespre a les 8. Això sí, calorosa ovació prèvia a la seva figura política per part de la seva pròpia bancada. Sí, la mateixa que l'ha fet fora. El cinisme polític, el show business importat tard i malament. Tot sembla, però, que de moment, i només de moment, es comencen a guardar els ganivets per una altra batalla que promet ser dura i que marcarà el futur del partit, el control dels populars, amb una Isabel Díaz Ayuso que sembla haver-hi renunciat amb sospites de possible frau per intermediació del germaníssim o d'un Núñez Feijó amb unes fotos amb narcotraficants guardades en un calaix. Però la democràcia també passa per la renovació, tant d'idees com de persones. Ves que aquest 23F també ho canviï tot. Passa minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 21 de febrer i aquesta hora.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor.
Creo que es una líder formidable, sería una gran presidenta del partido y presidenta del gobierno también. Es un Núñez Feijóo, por supuesto, tiene muchísimas aptitudes y cualidades. Es un adulto en una etapa de enorme puerilidad en la política.
La auditoría no se plantea límites, ¿sabes? No se plantea límites de decir, bueno, esto no podemos entrar, a esto no podemos llegar, este punto no lo podemos tocar, ¿no?
Valoración de la situació Covid, valoració, 5 minuts per cap, vinga, 17, 5 minuts cadascun, i al final és igual al que hagis dit.
De moment, en tots els models de càncer, i sempre recalco que són models en els que ho hem provat, hem tingut un efecte terapèutic.
Sabíem que aquesta era una operació de molt risc. No és una operació normal, no era un moment normal, però també és veritat que el risc de no fer-la és que no hi hagués arribat tot aquest material.
Tenemos un equipo que tiene mucha ganas de jugar, otros compañeros que han esperado algunos esta oportunidad que van a tener para demostrar la capacidad que tienen, y eso me ilusiona porque siempre genera expectativa.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
3 minuts que passen de les dues del migdia i, evidentment, quan tens una rossa davant que es diu Jordi Carretero al control tècnic, amb perruca incorporada per Carnaval, t'equivoques de dia i dius que és dilluns, doncs no, ni és dilluns ni és 21, és dimarts i és 23 de febrer, 23F. I com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat un dia més i en portem força dies així. I de cara a aquesta tarda esperem la presència només d'alguns núvols alts, poc importants. I això sí, destaquem que avui les temperatures màximes baixen una mica respecte a les d'ahir. Avui valors que no passaran dels 18-19 a molt estirar. Enrere quedaran els 20 graus d'ara fa uns dies. La previsió per demà ens anuncia un augment de la nuvolositat a tot Catalunya, però sempre amb la presència majoritària del sol. Demà les temperatures mínimes sí que podran pujar una mica, les màximes quedaran un pèl més curtes perquè farà menys sol. I tot això a l'espera que divendres arribi més núvols que fins i tot podrien deixar escapar alguna gota al sud i a ponent, i divendres sí que baixaran una mica més les temperatures.
Això no pot ser, eh? Això no pot ser. 4 minuts que passen de les dues del migdia. Jordi, torna a tirar la sintonia d'inici. Dimecres, avui és dimecres, Joan, fica-t'ho al cap, dimecres 23 de febrer, i a aquesta hora us expliquem les principals notícies del dia amb Jordi Carretero, el control tècnic vestida de rosa, amb Pau Massip a la producció, a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I ara sí, comencem amb les notícies. Mm. I us comencem explicant un dia com avui que enmig d'una greu crisi interna al Partit Popular i amb bona part dels dirigents del partit demanant un congrés extraordinari, l'encara líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha assistit aquest matí a la sessió de control del Congrés dels Diputats abans de sotmetre's als barons del Partit Popular. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, Casado ha fet el que segurament ha estat el seu últim discurs com a líder nacional del Partit Popular a la Cambra Baixa. Casado ha destacat la trajectòria del seu partit i s'ha dirigit a l'executiu de Pedro Sánchez.
Espero que el gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles. Porque es a ellos a quienes nos debemos, a nadie más.
En un to clar de comiat, Casado ha fet un discurs on ha apel·lat a la reconciliació i la capacitat de superar enemistats i fractures de la transició.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
El que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li ha desitjat el millor en l'àmbit personal i ha anunciat que no avançarà eleccions generals.
Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Yo les anuncio que el gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer, porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un gobierno con sentido de Estado. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios.
I tot seguit, i sense aprofitar el segon torn de paraula habitual a la sessió de control, Casado ha abandonat, entre aplaudiments al seu partit, l'hemicicle. Pablo Montesinos, Antonio González Tarol i Ana Beltrán, fidels a Casado, també han marxat del Congrés. Recordem que l'encara president del Partit Popular ha convocat per aquest vespre a les 8 a tots els presidents regionals del Partit Popular que ja han avançat que li demanaran la dimissió.
I, de fet, l'exportaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, s'ha posicionat a favor de que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es presenti al Congrés Extraordinari del PP per presidir el partit.
Tot i que Pablo Casado encara no ha presentat la seva dimissió, Álvarez de Toledo ha realçat el lideratge d'Ayuso sense restar mèrits a Alberto Núñez Feijóo, que previsiblement prendrà les regnes del partit.
Creo que es una líder formidable, sería una gran presidenta del partido y presidenta del gobierno también. Es un Núñez Feijóo, por supuesto, tiene muchísimas aptitudes y cualidades. Es un adulto en una etapa de enorme puerilidad en la política, cosa que no es poco. Con lo cual, la suerte que tiene el partido es que líderes extraordinarios no nos faltan.
Un Pablo Casado, però, que es resisteix i que cada vegada es queda més sol. Un altre que ha decidit abandonar el vaixell ha estat Ángel Carromero, el que va ser director general de coordinació de l'alcaldia de l'Ajuntament de Madrid.
Carromero s'ha donat de baixa com a afiliat del Partit Popular en plena crisi interna, per la qual cosa deixa de ser president del comitè electoral i del districte del Partit Popular de Chamartín. Per tant, Carromero baixa del vaixell popular davant la previsible dimissió del president Pablo Casado.
Vinga, doncs, per parlar-ne de tot plegat tenim al telèfon un politòleg expert, a més, en seguir precisament el Partit Popular. Aquí podeu seguir a través de la xarxa. Guillem Porcels, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Guillem, per què el Partit Popular ha arribat fins aquí?
Hi ha hagut diferents aspectes interns que s'han mesclat entre si. El més important, sobretot, és el fet de l'espionatge, o del suposat espionatge de la direcció del Partit Popular contra Díaz Ayuso. Aquest era el factor principal. Després hi ha altres, com el paper que pot tenir aliances amb Vox, com també les diferents línies ideològiques, com també el rumb dispers que ha anat seguint Casado al llarg de tots aquests anys al capdavant del partit.
Et volia preguntar precisament per això, Guillem, quines línies ideològiques hi podem veure ara mateix dins del partit?
Ara mateix tenim, dintre del propi partit, ja, en el cas de Rajoy és veure molt clar, ara amb la victòria, amb els anys de Casado s'han difuminat més, que principalment és la línia tecnòcrata, per una banda, dels advocats de l'Estat, del que serien, que es va dir el seu dia, els sorallos o el soraguisme, que és aquesta línia més tècnica, de seguir la llei, de la llei cap a la llei, tot un seguit de propostes un mica més estatistes. Després hi havia el sector més liberal, encapçalat per Cayetano Álvarez de Toledo, que és aquest sector que propugna baixades d'impostos, drets civils, acabar amb els privilegis territorials, tot aquest seguit de coses. També hi ha la part demòcrata cristiana, també hi ha la seva, l'ànima més conservadora del propi partit, després la part, per dir-ho així, és més pròxima a l'aguirrisme i tot això, que és la part més tori que pot tenir el Partit Popular. Per tant, veiem que hi ha tota l'amalgama de lletres estan representades dintre del propi partit.
De seguida et pregunto pel futur que pot prendre el Partit Popular a les properes hores. Recordem que hi ha aquesta reunió de barons convocada a les 8 del vespre. Abans, però, no sé si vas poder veure Guillem ahir a Teodoro García Gea a la Sexta.
El vaig escoltar. Ara no, però el vaig escoltar.
Què et va semblar?
Bàsicament és una persona que al seu propi partit va passar el diumenge de dir que volia el seu cap, el dilluns de celebrar que marxava. Aleshores, el fet que està arrencant la direcció, sobretot ell, perquè totes les filtracions que han hagut en premsa han sigut senyalant-lo directament amb ell com a responsable de les investigacions contra Ayuso, de les investigacions de l'entorn familiar de la presidenta de la comunitat, com també d'organitzar tota la trama, per dir-ho així, per salvaguardar Casado. A més, les filtracions també últimes que van haver-hi, dient que ell no marxaria mai, tot això. Crec que el que es va escoltar o veure ahir a la nit no quadra amb tota la resta de documents, dades i tot el que se va filtrant sobre ell al respecte.
No només què et va semblar, Guillem, sinó deixa'm preguntar-te també, perquè a molts ens va encuriosir, i de fet com a comunicació política, t'ho pregunto, per què creus que ahir Egea diu hem de fer una entrevista, vaig a la Sexta, i dic una mica el que em penso de tot plegat.
Hi ha un factor important, i és que, de moment, tot el que havíem escoltat o vist o sobre Egea, bàsicament, no ho havia dit. És a dir, tot eren filtracions de diaris, tot era una versió de la història en aquest sentit, i tothom que va sortir a recolzar Casado amb ell el deixava de banda. Per tant, per un costat, crec que ell el que volia era també fer-se veure, fer-se escoltar, de dir que aquesta és la meva versió dels fets. Això és el que jo opino al respecte, i per això crec que em va fer aquesta entrevista. També per un tema de desmarcar-se una miqueta de totes les acusacions que li havien fet.
Aquesta és l'entrevista que ahir oferia Teodoro García Egea a l'Objetivo de la Sexta, Mana Pastor. Deixa'm preguntar-te per una altra intervenció que marca el dia d'avui, com és la intervenció de Casado al Congrés dels Diputats aquest matí.
Sí, aquest matí hi havia certes sospites de que segurament no s'arribaria a presentar al Congrés. Finalment s'ha presentat, pocs minuts abans he pogut saber que s'estava dirigint al Congrés, s'ha dirigit al Congrés dels Diputats, ha fet el seu discurs de comiat de poc més d'un minut, i després ha hagut la rèplica del president del govern, que, com bé dèieu, dedicant-li el millor en l'àmbit personal, com també aquesta certa professionalitat, no?, a nivell polític, de discrepar, no haver-hi mala maror entre ells dos, i tan bon punt ha acabat la resposta, ha agafat i ha marxat. Cosa que crec que no hauria d'haver fet, perquè continuar sent el cap de l'oposició, ja estàvem en una sessió de control del govern, però així ho ha fet. Cal posar un context, també. Recordem que el grup parlamentari popular va demanar la dimissió de Casado i la pròpia convocatòria d'un congrés extraordinari, juntament amb el grup popular del Senat, juntament amb el grup popular del Parlament Europeu. Per tant, tampoc era un ambient molt favorable a Casado.
Pablo Casado, que ha marxat del Congrés, això sí, prèvia ovació de la mateixa bancada que l'ha fet fora.
Sí, i després que la portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, ha tingut unes bones paraules cap a ell, però al mateix temps estem parlant de la persona que va afirmar que volia que marxés. Per tant, hi ha certes coses i certa per dir així, coherència discursiva en aquest àmbit, que sí, per guardar les formes és correcte, però certes coses també demostren certes incoherències, al sentit.
Hi ha una certa política, no sé si coincidiràs, Guillem, que pot agradar més, pot agradar menys, aquí no hi entro, però hi ha una certa manera de fer política, de fet, no parlo de fa gaire, però sí que parlo de fa uns quants anys, que jo crec que continua vigent. Una d'elles és una frase d'Alfredo Pérez Rubalcaba, i suposo que ja saps per on vaig, quan va dir allò de «En España se entierra muy bien».
Sí, exactament, és a dir, tot el que eren les declaracions contra ell, perquè recordem-ho, i això és que ha sigut flagrant. És a dir, tenim tuits de suport a Pablo Casado del cap de setmana, que ahir, amb una carta, la mateixa gent que li desitjava sort i que ànims i força, endavant, estem amb tu, tot, dos dies després estava en contra seu, demanant-li la dimissió. I quan se sap que ha plegat, perquè en el cas de la reunió d'aquesta vesprada amb els barons, només a Beltrán, que ha sortit amb ell de l'hemicicle quan ha marxat, juntament amb Terol i Montesinos, és l'única baronesa que sap que està a favor de Casado. És a dir, dels 17 barons que té el Partit Popular, 16 estan en contra seu.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No sé si en tot aquest sentit i tot aquest enrenou que s'ha creat les darreres setmanes fa o fa pensar que s'hagi instal·lat el show mediàtic més característic de la política nord-americana com a manera de fer política a casa nostra. Això ha passat? I si ha passat, s'ha incorporat, però tard i malament?
No crec que hi hagi hagut un sentiment de show en aquest aspecte. És a dir, si seguim tot el tempo de declaracions polítiques que hi han hagut i de diferents posicionaments han sigut del tot sòbries en aquest sentit. És a dir, recordem el discurs que va fer Ayuso l'endemà de filtrar-se les declaracions a la 1:30 del migdia. Recordem també les declaracions del Ney del mateix dia al matí. Recordem les declaracions de Gea i de la Porta Bocilla al matí. És a dir, tot ha sigut molt sòbri en aquest sentit. El que sí que és cert, i això és una cosa que trobo que és innovadora o que sí que m'heu pogut exportar de la política nord-americana, d'una manera de fer més anglosaxona, és el fet del paper de les propis mitjans en aquest aspecte. És a dir, els mitjans estaven dictant els tempos que havien de seguir des del Partit Popular, perquè recordem que es filtren tot això a les 9:30 del vespre, l'endemà ja es convoquen, segueixen filtrant-se coses, i tot es fa a través del que es van filtrar els mitjans.
Jo crec que la gran pregunta, Guillem, la gran pregunta es resumeix amb un format molt escuet. I ara què? I dic i ara què perquè Núñez Feijóo, no sé si és el candidat amb més punts per presidir el partit, però també és a qui li persegueixen des de fa anys ja unes fotografies amb narcotraficants, o Isabel Díaz Ayuso, que quan diu que cada moment ella es queda a Madrid, no sé si aquesta és la seva última paraula. En fi, ara què, el Partit Popular?
De moment, veurem com que va fer aquesta nit. El dimarts que ve, el dia 1, està convocat la Junta de la Direcció Nacional per decidir si es fa el Congrés extraordinari per elegir nous lideratges, i una vegada estigui convocat aquest congrés, hi haurà una gestora. Se suposa que hi haurà una gestora o s'espera que hi hagi un candidat unànime. És a dir, aquestes declaracions que ha dit que tant l'Albert Toledo sobre que Ayuso es presentés trenquen també una certa dinàmica que hi ha hagut. És a dir, tothom no es posiciona a favor del congrés extraordinari fins que Ayuso no diu que ell es queda a la Comunitat de Madrid. Cosa que demostra que hi ha una part del partit que no coincideix amb la presidenta de la comunitat, però sí que està a favor de la manera de fer de Feijóo i d'aquest moderantisme que sempre ha acompanyat a Feijóo com a tal. Ara què pot passar? Pues, per una banda, podem tenir que Feijóo pugi al capdavant de la gestora, veurem com ho compagina amb la presidència de la Junta de Galícia, i una vegada esdevingui president, si és de bé, perquè s'ha de fer el Congrés, s'ha de fer tot, i l'han d'elegir. Si esdevé president del Partit Popular, veurem com condiciona o com marca la seva agenda entre totes dues coses, perquè normalment el Partit Popular, el candidat a la Moncloa, ha sigut el president del partit.
Deixa'm preguntar-te per últim, Guillem, va, qui beneficia més una situació així al Partit Popular, a Sánchez o a Vox?
No, aquesta situació principalment no estava... Crec que no pot beneficiar... És a dir, actualment la situació està beneficiant a Sánchez. En el fet que s'escolleixi un líder, com podia ser Feijóo, amb el suport de Quàries, com pot ser Ayuso, com pot ser Cayetana, com pot ser diferents altres actors, pot beneficiar moltíssim el PP i en contra de Vox. De fet, crec que ni Vox ni el PSOE estan tranquils amb el fet que s'estigui parlant de candidatures unànimes o de suport unànime dintre del partit, perquè Vox aprofitava aquesta tensió dintre de l'Occidental Partit Popular contra Casado, aquestes línies ideològiques poc clares dintre de Casado, de pactar amb Vox, no pactar, ara sí, ara no, ara tal, i certs posicionaments que no volien que Casado es vinculés amb Vox de cap de les maneres. Ara en Feijó és un perfil diferent, amb Ayuso és un perfil diferent donant suport. Per tant, crec que cap dels dos actors, si Casado deixa el càrrec, que serà tranquil.
Com sempre, Guillem, un plaer escoltar-te. Per cert, que si voleu seguir més explicacions del que està passant al Partit Popular, també aquest vespre, de fet, aquesta nit, a les 11 de la nit, a través de la xarxa, podeu veure a Guillem Porçals i a uns quants companys doncs, explicant tot el que està passant i el que passarà, de fet, perquè això no ha acabat ni de lluny, al Partit Popular. Guillem Porçals, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vint minuts que passen de les dues del migdia. Continuem amb altres informacions, encara a Madrid, però perquè la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, impulsarà a la primavera el seu projecte polític, però, això sí, sense concretar si en serà la candidata, Anna.
A partir de l'abril i durant 6 mesos, la vicepresidenta escoltarà els agents socials per valorar el paper que ha d'assumir aquest nou projecte, que aspira, segons ella, a ser de majories per anar més enllà de l'esquerra del PSOE. L'objectiu de la vicepresidenta segona és reduir la bretxa entre els partits i la ciutadania i teixir un projecte de país per la dècada vinent. Aquest haurà de ser moderat i centrat.
I canviem de qüestió perquè l'auditoria independent que l'Església Espanyola ha encarregat per investigar els seus presumptes casos d'abusos sexuals repararà sense límits el dolor causat a les víctimes.
Així ho ha anunciat el director de comunicació de la Conferència Episcopal, José Gabriel Vera, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, després de ser preguntat sobre possibles reparacions econòmiques.
La auditoría no se plantea límites, ¿sabes? No se plantea límites de decir, bueno, esto no podemos entrar, a esto no podemos llegar, este punto no lo podemos tocar, ¿no? O sea, hay que ir viendo cada caso, hay que ir viendo cada situación, hay que ir viendo lo que en cada sitio se ve como reparación. Entonces, el planteamiento inicial es, en esto no hay límites.
I respecte a la possibilitat que alguns dels presumptes casos que detecti l'auditoria hagin prescrit, Vera ha assegurat que no es deixaran de banda.
Ha detallat que hi ha casos denunciats a les oficines de les diòcesis que han prescrit des del punt de vista civil, però no des del canònic, i que és a través del dret canònic per on s'investiga. Si hi haguessin casos prescrits en els dos àmbits, Vera ha apuntat que es continuarà amb l'acompanyament de la víctima. També ha destacat la tasca del bufet d'advocats escollits per la investigació Cremades Calvo Sotelo.
Esa capacidad de hacer una auditoría solvente, profesional, rigurosa, independiente, pues son los grandes bufetes de abogados. Y entre ellos el de Cremades Calvo Sotelo, pues bueno, tiene un prestigio muy consolidado en todo el mundo.
El director de comunicació de la Conferència Episcopal ha reiterat que l'auditoria s'ha posat en marxa per fer un pas més en la lluita contra la xacra dels abusos sexuals.
I atenció a aquesta notícia, quan passen 23 minuts gairebé de les dues del migdia, PSC, Ciutadans i Partit Popular retreuen al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no vagi a la conferència de presidents autonòmics que ha de tenir lloc divendres a La Palma. Des del Parlament, Judit Caselles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els tres partits li demanen a Aragonès que hi vagi per defensar els interessos de Catalunya, però ell es manté ferm. Considera que no és útil perquè cada president només té 5 minuts per explicar el seu posicionament i, per tant, diu que no serveix per arribar a acords.
Els punts són valoració de la situació Covid, valoració, 5 minuts per cap, vinga, 17, 5 minuts cadascun, i al final és igual el que hagis dit. Aquesta és la meva experiència de les participacions telemàtiques que he tingut.
Per això considera que no serveix per defensar de Catalunya.
De fet, el Parlament, Judit, aprova per unanimitat la compareixença d'Aragonès per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos.
Sí, haurà de compareixer al ple per donar explicacions sobre els canvis dels Mossos, especialment el del major Josep Lluís i el del cap de la comissaria d'investigació, Quim Rodríguez. Tots els grups de l'oposició han coincidit a demanar més transparència, mentre que des d'Esquerra i des de Junts han insistit que els relleus són habituals i legítims.
Gràcies, Judit. Des del Parlament anirem ampliant aquesta informació als butlletins horaris d'aquesta casa. Mentrestant, també us expliquem que la Federació de Cristians de Catalunya ha demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, per l'anunci de la retirada dels concerts als centres que segreguen per sexe, en concret els de l'Ocupació.
A través d'un comunicat han posat de manifest la incertesa que viuen les persones vinculades al sistema educatiu a causa de les notícies setmanals que arriben des del Departament d'Educació. Unes notícies que passen per l'anunci de la retirada de concerts, l'avançament del calendari escolar, així com la imposició d'un nou currículum. L'organització ha animat a les famílies a mobilitzar-se.
I davant la investigació que l'Oficina Antifrau de Catalunya està fent a la Generalitat per la compra de mascaretes per un import de 35 milions d'euros, el conseller de Salut Josep Maria Argimon ha admès que era conscient que hi havia cert risc de frau quan va encarregar el contracte a l'empresa Basic Devices, però defensa que era millor assumir aquest risc que no pas que Catalunya es quedés sense mascaretes. Ho ha explicat així.
Des del propi vicepresident, en aquell moment vicepresident aragonès, el senyor Castellanos, el senyor Adrià Comella, jo mateix, sabíem que aquesta era una operació de molt risc. No és una operació normal, no era un moment normal, però també és veritat que el risc de no fer-la és que no hi hagués arribat tot aquest material.
El conseller de Salut ha assegurat també que això es va fer perquè la pandèmia era una situació molt excepcional i que avui ningú no ho faria. Per esvair qualsevol mena de dubte, Argimon el dia 3 compareixerà al Parlament acompanyat del director d'aleshores de l'Institut Català de la Salut.
I pel que fa a les dades de la pandèmia, els hospitals es buiden a molt bon ritme. Només 24 hores hi ha més de 230 altes de pacients ingressats i avui hi ha 2.000 contagis menys que fa una setmana.
Segons les dades que ha fet pública Salut avui, hi ha 1.604 persones malaltes de Covid als hospitals catalans. Això són 231 menys que en el darrer balanç. En tan sols un mes s'han donat més de 1.000 altes als centres hospitalaris. A les unitats de cures intensives també hi ha bones notícies. Avui hi ha una desena menys de pacients que en la darrera jornada. Tot i així, encara hi ha 245 crítics ingressats.
De fet, els indicadors de la Covid continuen un dia més amb la mateixa tònica i continuen força estables.
El risc de rebrot cau 5 punts més i se situa als 815. Pel que fa a la velocitat de contagi, es manté en la mateixa línia que en el darrer balanç, però puja lleugerament i se situa al 0,78, el que significa que de cada 100 persones amb Covid en contagien de mitjana a 78. Pel que fa als nous contagis diaris, aquests continuen a nivells estables. En les últimes hores s'han notificat 5.247 nous positius i s'han declarat 73 noves defuncions.
Per cert, que la millora de les restriccions ha portat el Departament de Salut, que dirigeix Argimon, a prendre la decisió d'eliminar des d'avui les quarantenes a les escoles i deixar de comptabilitzar els nous casos i fer el rastreig dels contactes estrets. D'altra banda, investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques i l'IRSI-CAIXA creen un nou dispositiu capaç de detectar la Covid en mostres de saliva de manera ràpida i fiable.
Es tracta d'un nou sistema basat en la llum. La capacitat de detecció és molt més alta que la dels tests d'antígens i seria molt semblant a l'eficàcia de les PCR. La diferència és que amb aquest nou dispositiu es pot saber en menys de mitja hora si s'ha detectat Covid o no. Només s'han d'agafar un parell de gotes de saliva que es posen en una solució líquida especial i sota la llum del làser se sap en menys d'un minut si es tracta d'un cas positiu de Covid.
I encara en l'àmbit de la salut, investigadors de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron demostren que una proteïna terapèutica és capaç d'aturar la metàstasi en el càncer de mama. Aquest avenç pot ser molt important, de fet, per l'abordatge de la malaltia.
Un dels investigadors de l'estudi, el doctor Daniel Massó, ha valorat què suposa obrir la porta per abordar la metàstasi en altres tipus de tumors. Ho ha exposat en una entrevista al programa Al Matí de Radio Estel.
De moment, en tots els models de càncer, i sempre recalco que són models en els que ho hem provat, hem tingut un efecte terapèutic. La novetat d'aquest estudi és que hem provat en càncer de mama i en metàstasi en particular, però anteriorment hem fet altres estudis on hem vist que també té un efecte en molts tipus de tumors diferents.
El nou fàrmac anomenat Omamic és un inhibidor de la proteïna MYC que està implicada en molts processos del càncer. Ara bé, Massó ha explicat que el seu paper en la metàstasi no estava tan clar com fins ara.
Perquè hi havia estudis que indicaven que tenia un efecte protector de la metàstasi i altres que tenia un efecte contrari. Llavors nosaltres volíem posar una mica de llum sobre aquest tema i hem demostrat que no, que amb el nostre fàrmac podem bloquejar la metàstasi.
El fàrmac que s'ha tastat en ratolins ara es troba en la primera fase d'assaig clínic amb humans per mirar la seva seguretat.
Us ho ha avançat Radio Estel. L'empresa Ferrovial es queda la gestió del telèfon d'emergència 112 pels propers 2 anys. L'externalització d'aquest servei junt amb el del 061 va ser un dels motius pels quals la CUP no va donar suport als pressupostos de la Generalitat.
Tot i que en aquell moment el govern va decidir estar disposat a estudiar la internacionalització del 112, finalment l'executiu català pagarà més de 37 milions d'euros a Ferrovial. L'empresa ja gestionava aquest servei des del maig del 2021, quan se li va adjudicar per via d'urgència, després que l'anterior proveïdor entrés en concurs de creditors per problemes econòmics i no pogués continuar fent la feina. Ferrovial gestionarà, doncs, els dos centres del 112 amb els més de 200 empleats que hi treballen a les seus de Barcelona i Reus.
Mig minut i arribarem a 2:45 de la tarda amb mirada internacional. Ucraïna declara l'estat d'excepció a tot el país. El Consell de Seguretat Nacional i Defensa ho ha decidit davant l'escalada de tensions amb Rússia a l'est del país.
Així doncs, segons informa el Ministeri de l'Interior ucraïnès, hi haurà toc de queda nocturn a les zones frontereres del país. Estarà prohibit circular per qualsevol carretera que vagi en direcció a la frontera. No es podran fer ni vídeos ni fotografies dels elements de seguretat que hi hagi a la frontera i la presència d'estrangers estarà restringida en aquestes zones. La mesura no entrarà en vigor en les regions de Donetsk i Lugansk, l'epicentre del conflicte, ja que es troben sota administració político-militar. El govern ucraïnès també ha instat aquest matí els seus ciutadans que viuen a Rússia que abandonin el país immediatament.
Tenim la vuelta de Lemar, també, que viene.
De fet, una situació, la d'Ucraïna, que s'ha tensionat encara més aquests darrers dies. Ho analitzem també tot plegat a aquesta hora amb l'expert en relacions i conflictes internacionals. Ernesto Pascual, molt bona tarda i gràcies.
Bona tarda.
Ernesto, si ho analitzem tot plegat, això sí, cronològicament, hem de parlar primer del que va fer Putin tot just fa molt pocs dies. Què significa que Putin hagi reconegut la independència, això sí, independència però russa, de Donetsk i Lugansk?
Que trenca, perquè tu fas cronològicament, però si anem cronològicament de veritat, aquesta guerra és de 2014. Sí. I bàsicament el que es diu el quartet de Normandia, que són França, Alemanya, Ucraïna i Rússia, van arribar-hi a dos acords, Minsk 1 i Minsk 2, en el qual, en l'últim, es deia que es podia, aquestes dues repúbliques es passarien a una situació d'independència controlada o la federalització d'Ucraïna, de manera que tinguessin un estatus com podria ser una comunitat autònoma amb sobirania pròpia, tipus Catalunya, Galícia, les comunitats històriques, per dir-ho així. El reconeixement trenca amb aquests acords, amb aquesta possibilitat, una possibilitat que, d'una altra banda, tampoc els ucranians volien, perquè era una cessió de sobirania, i es dona un pas endavant en el sentit de que Rússia actua com a Geòrgia i Ossètia del Sud i tal, que és exactament el mateix, reconeixent la seva independència de manera que queden vinculades a la pròpia Rússia, no?
T'ho preguntava tot plegat, Ernesto, perquè ara els països que hi vivim allunyats de tot aquest conflicte i que, de fet, no en sabem tant com en sabeu els experts, ara em deies, el conflicte s'inicia el 2014, totalment cert, però tant tècnicament com a la pràctica, Putin ha envaït ja una part d'Ucraïna o no?
No, tècnicament, de fet, o sigui, de facto, el que ha fet és reconèixer una situació que hi ha al contrari, o sigui, de lliure, és a dir, per llei, ha reconegut una situació que ja de facto era així, és a dir, una part del territori, i això és important, perquè això generarà altres conflictes, o pot generar altres conflictes. Hi ha una part d'aquestes dues repúbliques, suposem Catalunya, suposem que Girona, i viuen tots els que volen sentir-se francesos, no? En aquest cas, d'on és, Donbass, no? Hi ha una part que tota la població és prorussa, perquè han anat immigrant cap allà, no? Aquests ja depenien administrativament, de fet, hi havia pensions que pagava l'estat rus, els serveis els donava l'estat rus, etc, etc, en aquesta part. Però aquesta part no és tota Catalunya, sinó és Girona, com he dit, no? Ara, si Putin pensa que les fronteres no és només on estan els prorussos, sinó que intenta expandir això a tota la territorialitat d'aquestes dues repúbliques, és a dir, a tot el que seria Catalunya, Lleida, Tarragona i Barcelona, aquí és on tindrem un problema molt i molt greu.
Problemes que ens poden conduir cap a on?
Cap a una guerra local, en aquest cas local, en el sentit de que això ja fa, perquè hem d'entendre que en els territoris no prorussos està l'exèrcit ucranià, d'acord? Aleshores, fins ara eren batalles entre l'exèrcit ucranià i els prorussos, més o menys alimentats per l'exèrcit rus. Però el problema ara és que l'exèrcit rus realment ha entrat en el territori i si vol expandre el seu poder, el que passarà és que hi haurà confrontaments reals entre l'exèrcit ucranià i l'exèrcit rus, no? Ja no és unes milícies enfront d'un exèrcit, sinó que serà dos exèrcits enfrontant-se entre ells, no?
Deixa'm preguntar-te també, Ernesto, perquè l'altre dia veiem un magnífic reportatge a TV3 pels dos corresponsals que té TV3 a la zona, com Manel Elias o Lluís Caelles, on veiem tota la zona del Donbass, i ens explicàvem que és una zona àrida, totalment plana, poc industrialitzada. Què té el Donbass per ser invaït? Quin profit en pot treure Rússia del Donbass?
Mira, al igual que això és geopolítica, no és una qüestió de recursos materials, en aquest cas, igual que va ser a Geòrgia, sinó és la intenció dels països d'entrar a l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, no?, a l'OTAN. Per què? Perquè hi ha una qüestió de seguretat física, en el sentit de que l'equilibri entre les dues superpotències que eren en aquell moment es basava en la capacitat de resposta de envers un atac nuclear, i clar, aquestes zones queden molt properes a la frontera russa i a la possibilitat de, si s'instal·len allà missils, que l'exèrcit rus, que Rússia es quedi sense capacitat de resposta envers els aliats, no? I aleshores aquesta regió en si mateixa no és un valor estratègic real, és tota Ucraïna, no? El que passa és que posar el peu allà és un símptoma de força que fa que Europa i els Estats Units s'hagin de posicionar, no? I aquí és el conflicte real que pot sorgir en un moment determinat, no?
Ucraïna, de fet, que ja ha declarat, ho sabíem avui fa poques hores, l'estat d'excepció a tot el país, de fet, però, si no m'equivoco, Ernesto, sense saber ben bé què acaba de passar a la zona del Donbass, i ho dic perquè a la zona prorussa hi ha aquesta propaganda pels mitjans de comunicació totalment prorussa, una senyal de televisió, però que no arriba a l'altra zona d'Ucraïna i viceversa, no es comuniquen.
Sí, de fet, si tu estaves anomenant les cròniques i les cròniques en general fins abans d'ahir, de qui estava a Kiev, per exemple, era que la vida era totalment normal, que no hi havia cap problema, no? Ara sí que es denota un pessimisme més gran en aquest aspecte perquè la confrontació pot ser real. Però el que passa és que oblidem que aquesta guerra que ha sigut soterrada durant, com t'he dit, des de 2014, les violacions del foc que han sigut el Consell de Nacions Unides, etc., que fa els seus reports anuals, eren habituals, no? Ara el que passa és que, clar, és diferent. L'escalada és en el sentit que abans eren milicians que s'apuntaven i que eren armats per Rússia, però que no eren un exèrcit, i ara és un exèrcit. A part d'això, com tu estàs dient també, hi ha una guerra de propaganda, perquè les guerres ara ja no són com les guerres d'abans. També l'efecte mediàtic, des de la guerra del Golf, és importantíssim dins de... O sigui, el discurs, el relat que es construeix al voltant de què està passant és molt important, i per això hi ha informació i desinformació de les dues bandes.
Per últim, no et volia preguntar, Ernesto, tant per Joe Biden, que hi havia sobre la taula aquesta possible reunió amb Putin, amb Emmanuel Macron fent de pacificador pel mig, si ho podem dir així, però sí que vull preguntar per la figura de Josep Borrell, que ja ha amenaçat amb sancions molt dures per part de la Unió Europea. És aquesta la millor via de solució? És a dir, la millor postura que pot prendre la Unió Europea davant d'un conflicte d'aquestes característiques? És aquesta, les sancions?
Pensem-ho bé. Hi ha dos possibles respostes. Una resposta militar, que ens portaria una escalada molt important i que seria que la OTAN tingués presència real dins del territori i això ens portaria a una guerra dins d'Europa. O una segona resposta, que és les sancions. Envers les sancions, una cosa és el discurs i una altra molt diferent és l'efectivitat de les mateixes.
A qui volia anar?
Vale. S'ha parlat de coses com treure a Rússia del sistema d'intercanvi monetari o de transferències monetàries de la banca internacional, lo qual seria un crack molt important a nivell mundial, eh? És el SWIFT. Això que quan tenim que fer una transferència internacional es demana el nombre bancari, la compte i tal. Vale. Si treus a Rússia d'aquí, és un xoc molt important per Rússia, però també ho és per Europa i per al comerç mundial en general. D'acord? Segon, jo no sé si aquestes medides o mesures de pressió són molt efectives si no es fa, o sigui, podrien ser menys globals i més localitzades. I t'ho poso en exemples molt clars. En aquests moments hi ha 5 llots d'oligarques russos al port de Barcelona. Confiscar aquests barcos, dir-los que han de fer una revisió o el que sigui, impedir que surtin del port seria una mesura. O suspendre la propietat del Chelsea, no? De futbol i tal. Vull dir, fer patir a la gent que està guanyant diners a Rússia i que a la vegada alimenta el govern rus, potser és una mesura pública de publicitat en aquest sentit, i física, perquè els faria patir molt més que grans mesures que a la vegada podrien condicionar tota l'economia mundial. I en aquest aspecte et poso un. La primera gran mesura que hem conegut és la no certificació del gasoducte que uniria directament Rússia amb Alemanya. Molt bé, Medvedev, que és l'antic president, la persona de palla de Putin en la que s'ha anat canviant els llocs de president i primer ministre, va dir una frase de modeladora, i que és benvinguts al nou món en què els europeus pagaven el gas a 500 euros i ara el pagaran a 2.000 euros. Pues és això, bàsicament. Saps?
Doncs aquí estem, ja veiem com avança tot. Ernesto Pascual, expert en relacions i conflictes internacionals, gràcies per posar-nos tot, com sempre, damunt la taula. Un plaer escoltar-te, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, fins ara.
I obrim altres qüestions a aquesta hora perquè CaixaBank ha anunciat que en un mes afegirà 750 professionals amb dedicació i formació específica per atendre els clients de més edat. Anna.
L'entitat també ha decidit eliminar les restriccions horàries del servei de caixa i ha optat per mantenir l'avançament del pagament de les pensions el dia 24 per evitar que es formin cues a finals de mes de clients d'avançada edat que hi acudeixin per cobrar la prestació.
Per cert, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà al sopar del Mobile World Congress on estarà el rei Felip VI.
El cap del govern ha defensat que l'objectiu és defensar el potencial tecnològic de l'economia catalana. També ha argumentat que no vol que el rei condicioni el president de la Generalitat per assistir a actes que per ell són importants per Catalunya.
Parlant del Mobile, a menys d'una setmana perquè arrenqui, Barcelona tindrà un espai propi dins del certamen que comptarà amb el Sonar, el Cruïlla i el Festival Mira d'Art Digital.
La zona de 1.500 metres quadrats a l'aire lliure s'anomenarà Barcelona Beat i se situarà entre els pavellons 4 i 6 del recinte. El director general de la GSMA i organitzador del Mobile, John Hoffman, ha destacat que serà un entorn molt més relaxat i informal que farà d'aparador de la ciutat.
Obrim altres qüestions ara mateix perquè de tot el plàstic que genera el món, menys d'un 10% s'acaba reciclant.
Segons un informe publicat per l'OCDE, la producció mundial de plàstic s'ha duplicat en les últimes dues dècades fins als 460 milions de tones. La major part de la contaminació per plàstics prové de la recollida i eliminació inadequada dels residus coneguts com a macroplàstics.
De fet, els països de l'OCDE són els responsables de gairebé la meitat de les deixalles de plàstics que generen i bona part d'aquestes deixalles tenen una vida útil de menys de 5 anys.
Segons aquest informe, els plàstics representen el 3,4% de les emissions de gasos d'efecte invernal. L'informe apunta que de mitjana cada ciutadà nord-americà genera 220 quilos de residus de plàstic en un any, un europeu en genera 114 i un japonès o coreà 69 quilos de residus de plàstic en un any.
I també us expliquem que retiren del mercat dos tipus de llet perillosa per als nadons.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha rebut una alerta per la possible presència d'un tipus de bacteris en dues llets infantils especials. L'avís afecta a diversos lots dels productes Similac Alimentum i Similac Elecare. Fins ara a l'estat no s'ha detectat cap intoxicació, però als Estats Units un nadó va morir i tres més han estat hospitalitzats pel consum del producte. Les autoritats recomanen no consumir la llet i retornar-la al punt de compra.
A punt d'arribar a 3:15 PM. Gràcies, Anna. Obrim plena de successos. Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per trobar una nena de 12 anys desapareguda al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Es diu Helen i se li va perdre el rastre aquest dilluns. L'última vegada que va ser vista duia un anorac blanc de plomes. Té el cabell negre i molt arrissat. És de complexió prima i fa 1,56 metres d'alçada, segons ha detallat la policia catalana. Demanen que si algú la identifica es posi en contacte amb ells.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup de ciberdelinqüents per presumptament hackejar i robar una empresa de custòdia de criptomonedes.
Hi ha 5 detinguts per aquest robatori materialitzat en 6 milions d'euros, que hauria tingut lloc l'estiu del 2020. Tot apunta que l'origen de l'atac estaria en la descàrrega il·legal d'una pel·lícula d'un portal de contingut multimèdia pirata per part d'un treballador de l'empresa.
I finalment, un jutge decreta presó provisional a un home de 38 anys com a presumpte autor de 10 atracaments en comerços. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimecres passat a Sabadell.
La policia va rebre 2 alertes de robatoris amb intimidació a la ciutat vallesana. Quan el van trobar, portava a sobre diners sostrets i en el seu domicili hi van trobar 2 ganivets que podria haver utilitzat en altres robatoris per amenaça. La policia catalana li atribueix uns altres 8 atracaments més que seguiria l'estratègia d'entrar en una botiga i exigir els diners de la caixa registradora, amenaçant amb una arma blanca.
Gràcies, Sílvia. Un minut i mig, sí, que passa de 3:15 PM. O el Magiro, que em fa estranys gestos des de la peixera. No, de moment no comencem cultura perquè anem amb esports.
Esports.
Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ha viatjat aquest matí cap a Nàpols, on demà juga un partit decisiu per al futur del primer equip a l'Europa League.
L'entrenador Xavi Hernández s'ha endut cap a Itàlia 21 jugadors sense cap sorpresa d'última hora. Si en les últimes hores s'havia especulat que el davanter Memphis Depay arribés a temps, finalment els metges encara no han donat l'okay. Tampoc han rebut l'alta els defenses Clement Lenglet i Sergi Roberto, que continuen lesionats i seran baixa pel duel de tornada dels setzens de final de l'Europa League. A 7:15 PM, el tècnic de Terrassa donarà una roda de premsa juntament amb el porter Marc-André Ter Stegen per parlar de com arriba l'equip al partit. La Real Societat, el Betis i el Sevilla també jugaran demà els seus partits de tornada d'aquesta ronda de la competició europea. Encara en actualitat blaugrana, aquest matí s'ha fet oficial que el proper clàssic contra el Real Madrid es jugarà el diumenge 20 de març a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Serà el partit de Lliga corresponent a la jornada 29 de Primera Divisió.
Pel que fa a la Champions, però, avui es juguen 2 partits corresponents a l'anada de 8ens de final.
Avui és el torn del Benfica-Ajax i de l'Atlètic de Madrid, que juga contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Els del Cholo Simeone no arriben en el seu millor moment de la temporada, com ho explica el tècnic Matalassé.
Tenemos la vuelta de Lemar también, que viene del COVID el día de ayer, que es un juego muy importante para nosotros. Carrasco, que está suspendido. Coque, que bueno, no va a estar en este partido porque tiene unas molestias. Y tenemos un equipo que tiene muchas ganas de jugar. Otros compañeros que han esperado algunos esta oportunidad que van a tener para demostrar la capacidad que tienen. Y eso me ilusiona porque siempre genera expectativa.
Tots dos partits es juguen a les 9 de la nit i es poden seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. Ahir ja es va jugar el Villarreal-Juventus, que van empatar 1, i el Chelsea, que va superar l'Illa per 2-0. I encara a Europa, avui Leo Messi ha parlat sobre com afronta el Paris Saint-Germain el proper partit de Champions que es disputarà al Santiago Bernabéu. Són declaracions als micròfons del club parisenc.
Tenemos un equipo como para poder intentar conseguirla. Tenemos muchísimas ganas de poder realizarlo, pero hay que ir con tranquilidad, ¿no? Porque es difícil conseguir la Champions, no siempre gana el mejor.
El duel entre francesos i blancs es juga el dimecres 9 de març.
I parlem també de futbol femení, perquè la selecció espanyola femenina de futbol disputarà aquesta tarda el darrer partit de la Copa Arnold Clark. Serà contra la selecció de Canadà.
A 3:45 de la tarda, les vermelles s'enfronten a la vigent campiona olímpica. Les de Jorge Vilda venen d'empatar les dues altres trobades, a 1 davant l'Alemanya i 0-0 contra Anglaterra. El seleccionador espanyol ha admès que no serà un partit fàcil.
Mañana no solamente tenemos la mejor defensa del torneo por delante, sino una de las defensas más sólidas del mundo. Canadá ha ganado los Juegos Olímpicos siendo muy sólida en defensa, teniendo un centro del campo muy físico, recorre muchísimas distancias y luego arriba dos jugadoras tremendamente rápidas.
Tot i no haver sumat encara cap victòria en aquest torneig, Vilda veu a les seves jugadores com a favorites per guanyar l'Eurocopa que es disputa aquest estiu.
En bàsquet, l'Uni Girona s'enfronta a l'Andes a 9:15 del vespre. És la trobada corresponent a la 13a jornada de l'Eurolliga femenina, que va ser ajornada.
Un partit transcendental pel futur de les ginorines a la competició europea. En cas de guanyar, les d'Alfred Julbe es classificaran pels quarts de final, arribant per segona temporada consecutiva al top 8 d'Europa. Una tasca complicada, ja que l'Andes ve de guanyar el Sopron Bàsquet en la darrera jornada.
I amb motor, aquest matí han començat els primers testos oficials de la temporada de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, Montmeló.
Durant la jornada d'avui s'ha pogut veure el rendiment dels nous vehicles de cara a la nova temporada que arrenca a finals del mes de març. La gran incògnita era saber com seria el cotxe de l'actual campió mundial, Max Verstappen, i avui hem sortit de dubtes. El nou vehicle de l'equip Red Bull destaca per la nova aerodinàmica amb uns pontons molt innovadors, únics en tota la graella. El que passi durant aquests 3 dies de prova a Montmeló no serà gaire transcendent de cara al mundial, ja que l'objectiu d'aquestes proves és donar el major nombre de voltes possibles per recollir dades i confirmar que el cotxe és fiable i que no hi ha cap problema a resoldre abans dels segons testos de la temporada, que seran del 10 al 12 de març a Bahrain.
I finalment, en tenis, l'alemany Alexander Zverev ha quedat desqualificat del torneig ATP d'Acapulco a Mèxic després de pegar el jutge del partit 3 cops amb la seva raqueta.
El tenista s'ha enfadat després de perdre el partit de dobles que jugava amb el seu company Marcelo Melo i ha començat a donar cops a la cadira del jutge. Encara en aquest mateix torneig, Rafa Nadal s'ha plantat aquesta matinada als 8ens de final, que jugaran la propera matinada. Pel que fa al tenis femení, la catalana Paula Badosa ha quedat eliminada del torneig de Dubai després de perdre en 2 sets davant l'estatunidenca Cori Gauff per 2-6 i 3-6. L'única espanyola que es manté viva en aquest torneig és Garbiñe Muguruza, que juga el seu partit aquesta tarda a 6:45.
Gràcies, Pau. 9 minuts pràcticament i arribem a les 3 de la tarda. Publicitat i de seguida en aquest estudi, Olma Giró i la Cultureta.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Tenim a Pau Massí per la producció. Aquí li demano, sisplau, que, que gravi el ball dels tècnics de Jordi Carretero i José Matosas a la sintonia de Cultureta, disfressats avui en... no acabo d'entendre-ho tot plegat. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bé, molt bé. Després d'aquest jardí on acabes d'entrar tu solet i no sabies sortir-ne...
No, jardí s'han ficat ells, eh?
De què van disfressats?
Mira, Jordi Carretero aniria de senyora del telecupón, perquè ens fem una idea.
Sí.
No?
Així vindria a ser. Visual, jo crec que encerta, sí.
I José Matosas seria una mica 50 sombres de José.
Per favor, va de gat, Joan. Va de gat, no sé tu. Mira que és fàcil,
Això, les mascaretes
fàcil,
i aquestes coses
sí.
rares.
Serà això.
Què?
Cultureta, no?
Va.
Vinga, comencem explicant que tal dia com avui, però del 2009, l'actriu Penélope Cruz es va convertir en la primera dona espanyola en aconseguir un Òscar com a millor actriu de repartiment. Ho va fer gràcies a la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona, que la va dirigir el mismíssim Woody Allen.
Ho fa gràcies a la pitjor pel·lícula de Woody Allen. Està bé.
Mira,
és opinable,
Joan,
és opinable.
Aquí resulta que ets crític, vull dir, crític gastronòmic, crític cinematogràfic, de veritat, a mi cada dia em sorprèn.
Tertulià.
Sí, és allò que parlen de tot i saben de tot.
Jo no dic que en sàpiga, jo dic que no opino.
Sí.
No dic mai que en sàpiga.
Només faltaria.
Què?
Què més? Doncs després de dir que un dia com avui Penélope Cruz guanyava l'Òscar, la millor actriu de repartiment, també hem de dir que el fenomen de Wordle, que aquí la majoria de la gent està viciada, és com un paraulògic una mica diferent, però seria aquest joc de paraules que has aconseguit trobar-la una al dia, doncs ara el fenomen de Wordle ha evolucionat i té una nova versió geogràfica. Es diu Eurecat, i en aquest cas la proposta consisteix en endevinar una paraula, com passa en el mateix joc de moda, però la paraula sempre ha de ser un municipi de Catalunya. I a més, un cop hagis endevinat el nom del municipi, doncs apareixen dades de la província, de la comarca, del seu nombre d'habitants, d'altitud... Així que, Joan, qui no volia aprendre geografia és perquè no vol.
El Jordi ja se l'ha apuntat, eh?
Molt bé, Jordi. Eurecat.
Ahir em va conèixer un altre de joc, ja l'explicarem un dia.
Sí.
Quin és? Així com per
avançar. Té veure amb números.
Té veure amb números? No és el Sudoku?
No.
No vull dir, com descobreixi ara el Sudoku... És capaç, eh? És capaç.
Hi ha gent que ha descobert ara el solitari.
També.
No passa res.
Seguim parlant de jocs, eh?
Sí.
Val. Primavera Sound.
Primavera Sound. Jordi, ens poses música?
Aixequen ses taules i tots mos posen un deu. Vens cap a jo.
Antònia Font, això és Calgary 88, una de les cançons més precioses d'aquest grup mallorquí. I estem escoltant aquesta cançó perquè aquest any, a l'edició del Primavera Sound del 2022, doncs serà el primer concert retorn d'Antònia Font. Però avui la notícia és que l'edició de l'any que ve, la del 2023, Primavera Sound no només es farà a Barcelona, sinó que també es traslladarà a Madrid. És el primer cop que passa en tota la història. Clar, hem de demanar disculpes perquè encara no ha sortit el cartell del 2023, per tant, hem assegurat el tret i hem posat una cançó de l'edició d'aquest any, que segur que sí, però el 2023 encara no sabem qui tocarà.
O hem de demanar disculpes, que en demanin ells.
Exacte, que en demanin ells. Però bé, bàsicament això, que la notícia passa perquè el Primavera Sound ara serà a Barcelona, a partir de l'any que ve serà a Barcelona i també a Madrid. De fet, a la capital catalana es farà de l'1 al 3 de juny i la setmana següent, del 8 al 10 de juny, doncs es farà a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei, de Madrid.
Hi haurà quin palmarà, ja veuràs tu.
Home, sí, bueno, tens una setmana de marge, eh? Sí. Llavors, el motiu principal d'aquest desdoblament, doncs, li hem de donar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè sembla ser que no es volia fer el festival en dos caps de setmana. El director del festival volia que es fes en dos caps de setmana. L'Ajuntament de Barcelona va dir que no, que havia de ser un. I els va amenaçar de marxar de la ciutat comtal de Barcelona si no procedien a fer-se en dos caps de setmana, i al final han arribat a un acord, i és que seran dos caps de setmana, una a Barcelona i l'altra a Madrid. Mentre no desaparegui, a mi em sembla bé.
Som molt de festivals o no, aquí?
No.
Sílvia, no?
No, de concerts algun, però de festival així allò... No.
Jo sí.
Per
què no?
Un bombardeo.
Home, sí, la veritat és que sí.
Va, anem a la musiqueta.
No està bé. Anem a la musiqueta, i és que avui hem d'acabar sí o sí amb la banda musical d'Izal, perquè ha anunciat via Instagram la seva... Podríem dir-ho despedida o no, encara no se sap, però sí que han anunciat que després de la gira que faran aquest abril, el que hi haurà, on el que regnarà, serà un gran silenci.
Bienvenida a casa.
Això és Pequeña Gran Revolución i després de 12 anys d'aventura musical, 5 àlbums i centenars de concerts, la banda musical sembla ser que diu adéu.
Gràcies, Olma, gràcies a tot l'equip, com sempre, d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris i amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. Us deixem ara amb Toni Marín, també tot el seu equip, perquè tot anirà bé.